Bon vespre, benvinguts i benvingudes a totes i a tots els que esteu aquí, els que esteu a Vinseu-me amb nosaltres i també a totes les persones que ens escolten a través de Ràdio Vilafranca. Aquesta és l'última tertúlia del cicle Al Celler, ja ho sabeu, organitzada per la Cultural, també per la Biblioteca Torres i Bages, pel Vinseu-me i Ràdio i Televisió Vilafranca. Volia ser, o de fet vol ser, una tertúlia que culmina una mica aquests 10 anys, 10 anys de tertúlies, i volia recuperar una mica, si em permeteu, tornar als orígens, i per això ho havíem de fer a la terrassa de Vinseu-me, que és on es va fer les primeres, abans de desplaçar-nos i de fer aquests viatges a conèixer els diferents cellers del territori. Però avui justament plou, oi? O ha plogut, com ja a mínim, no? Que va molt bé, no ens enganyem, ho sí, comentava noi amb el Xavier.
L'aigua fa fang i el vi fa sang. Clar, mira.
Vull dir que va molt i molt bé, no ens queixarem de la pluja, però són aquelles coses que dius, ara ha de ploure, doncs sí, ha de ploure.
Ara no plou, si ho voleu, ja pugem tots cap a dalt.
I ja ho teníem tot muntat, però ho hem hagut doncs, de refer, i exacte, tot sigui per la pluja, oi que sí? Avui tenim amb nosaltres un convidat ben especial, en Xavier Grasset, que ens ve a presentar precisament el seu llibre La pausa dels dies, que és un recull d'articles publicats al Punt Avui i al Diari de Tarragona, que estan una mica escrits en forma de dietari, ara ens ho explicarà. Val? Xavier, comencem. Com va sorgir la idea d'un llibre que he sentit que li comentaves a la companya sí. de Penedès Televisió, que és un dietari fake, ha dit.
Amb el sentit que nosaltres diem que és, com a subtítol té dietari de vivències plaents, perquè està estructurat en forma de dietari com si fos tot el curs d'un any, però en el fons hi ha una capa d'anys acumulats des de l'any 2010 o 2011 fins al 2022. No? És una tria dels articles escrits tots aquests anys, perquè passa amb això a vegades com quan et sents la veu la primera vegada que parles per ràdio, no? Que no t'acabes d'agradar. I a vegades amb els articles, quan ha passat el temps, et passa el mateix, els llegeixes, i ara que no sé si m'agrada, o m'agraden tots o no m'agrada cap. I llavors jo davant de la feina de triar i de seleccionar entre els 1.300 articles que havia escrit els millors, doncs vaig dir que ho faci un altre, perquè jo no volia patir. I una companya de l'editorial Campana doncs va fer el primer sedàs, ho va organitzar en 3 carpetes i vaig fer alguna repesca i d'altres que vam acabar d'adobar-ho i li vam donar aquesta forma d'un dietari fake, en el sentit de que no està escrit pensat inicialment, avui m'aixeco i surt el sol i aniré a comprar al mercat, no? Com hi ha tants dietaris, escolto una peça de música a la ràdio, plou, no. Però sí que, com que estan escrits seguint el curs de l'any, doncs sí que agafa la forma d'un dietari.
Es titula La pausa dels dies. En té, Xavier Grasset, de pausa en els seus dies?
Aquí em tens, que és el meu primer dia de vacances, dona.
Veus? I el comparteix amb nosaltres.
Exacte. I què més vols que treballar fent vacances?
Ah, treballar per fer vacances, això.
Sí, no, la veritat és que els nostres dies també hi ha una certa ironia amb això. No? En el fons, en el llibre hi ha tot allò que a mi m'agradaria tenir i que no tinc per la nostra feina. Hi ha aquí el company Joan Reventós, que també li passa el mateix. M'atreveixo a esmentar-lo perquè quan ets corresponsal o quan ets periodista, de fet estàs les 24 hores del dia i més ara encara, d'ençà que hi ha les xarxes i les alertes i els puixos i tot això, sempre estàs com un gat dalt d'un tinell, saps? Allò, miau! Sí. Allò. Sempre estàs com a punt de trencar alguna cosa, però sempre connectat, sempre pendent del que passa. No? I llavors és la reclamació, la reivindicació de tenir un moment de pausa. Quan les he tingudes, aquestes pauses, i estan recollides aquí, generalment van associades a aspectes plaents de la vida, jo em defineixo com un bon vivant, i per tant tot el que és bo, a mi m'agrada el vi, m'agrada el menjar, m'agrada la terra, que també és una part de sacrifici, m'agrada el teatre, m'agrada llegir, m'agrada el cine, m'agrada anar a exposicions, en fi, m'agrada una mica el sentit curiós que tenim també els periodistes, d'estar encuriosits una mica per tot, doncs això ho tinc empaltat. No? I és quan tinc la possibilitat d'anar al teatre i puc estar assegut en una butaca gaudint de la feina interpretativa dels actors o actrius, doncs és un moment plaent, no? És una vivència plaent. Però quan sóc davant d'un plat de samfaina,
parles molt de la samfaina.
Bueno, perquè dic una samfaina no festiu, no? Com allò de les oranetes. I perquè a vegades hi ha també un seguit de gustos, de plats, que quan ets més petit et costen, no? Perquè jo que sóc un boig de l'esbergínia, allà baix diem aubergínia, no sé el Penedès ben bé si en dieu esbergínia o aubergínia.
Esbergínia.
Jo sóc una mica més sudista que vosaltres encara, allà en diem aubergínia, doncs sóc un fanàtic de l'aubergínia, i però quan era petit em costava, no? O el pebrot, o hi ha una sèrie de gustos, o sigui, l'escalivada, que en canvi l'escalivada hi és tot l'any, perquè prima.
La samfaina, si te la menja sola, potser, no?
La samfaina, que té alguns components que són semblants, no? I són plats que jo associo, o sigui, a vegades el calendari l'associes molt també a certs plats, no? I el paladar marca també aquest calendari, no? Al final aquest dietari està marcat per això, per plats, per l'època de l'any, no? Això és una mica una de les meves obsessions, és saber quan és el temps de cada cosa, gairebé per recordar-ho, però també per reivindicar-ho, no? Per saber quan gaudiràs més d'una bona samfaina, doncs a l'estiu, no? Que és quan totes les hortalisses, totes aquestes verdures, tot aquest coloram, no? Tots aquests vermells encesos i els verds i els liles de les aubergínies els pots posar en un plat i allò fa estiu, no? I una escarola amb romesco, que en diem allà baix, vosaltres en dieu xató.
Es diu xató, no, perdoneu.
Escarola amb romesco.
Deixem el guió avui no.
Escarola amb romesco. Que és la màfia. Estem fent una cosa nova de la xatonada. A veure si ja ho fem a casa. En fi, però està molt bé el xató. Però això quan arriba el fred i l'escarola ben amargant, no? Que també seria un altre gust semblant, no? Que quan potser ets més petit et costa, però en canvi quan et fas més gran ho agraeixes, no? O les carxofes, que també van associades al fred, no? En fi, tots aquests productes, tot això, que ara per culpa de l'acció de l'home també està alterat, no? Perquè com que ens hem carregat el planeta, doncs el temps fa el temps que fa, no? Som al juliol i fa temps de setembre, no? I el temps va com a boig, què és, quin dia és avui? Vinga, va, saps? No, avui toca, no ploguis! I amb els productes passa el mateix, amb unes globalitzacions que fa que els tomàquets els tinguis quan no tocaria o que hi hagi de tot l'any, no? Molt mal acostumat.
Ens hem mal acostumat, això t'anava a dir.
Tenim de tot l'any, tenim connexió tot l'any, podem comprar les 24 hores per internet, no? I això el llibre recull, no amb el sentit que jo vulgui, no. Ja parlo, per exemple, després si voleu us en llegiré algun també, posats a fer. Recordo que la meva gran joguina quan jo era petit era un ou de fusta que tenia la mare per Sergi Mitjons, no? I ara vas per Barcelona o per Vilafranca i tots són Happy Socks i tots són botigues de mitjons, no? Imagina't. I abans, doncs clar, se sergien i si hi havia un préssec que el mitjó es curava, no? I jo recordo de xiquet allò intentant aguantar-lo dret, no? Aquell ou. No és que jo vulgui dir, tu voldries tenir l'ou de fusta com a màxima joguina i deixaries el teu iPhone, el canviaries per l'ou de fusta. No. Però m'agrada saber que jo vinc d'allà, no? Si vull anar cap aquí. I m'agrada no prescindir-ne, no? M'agrada tenir clares les meves arrels, saber quin era el meu paisatge o d'on vinc per descobrir món, no? Soc pare de bessons, hi ha l'Anna Maria també, la meva dona aquí, i els nens són de colònies.
Comencem de vacances a Vilafranca amb els nens de colònies.
Però si no
era un petit apunt.
Serien aquí, i són bessons, el Bernat i l'Anna. I pare, a Reus han obert un restaurant de ramen. Caram, de ramen, fill meu. Anem-lo a tastar, anem a provar. Dic, però a veure, quan va ser l'última escudella que et vas menjar? No? I llavors passa això, no? Jo vaig ser corresponsal a Madrid, no? I en aquella època, a Madrid només, està parlant de fa molts anys, el temps passa, estic parlant de fa 30 anys, només hi havia un restaurant japonès en tot Madrid, una ciutat com Madrid, i a Barcelona n'hi havia dos perquè sempre hem sigut més avançats, teníem dos, i a Reus no n'hi havia cap, però ara vas a Reus i és més fàcil menjar ramen, evidentment, que no escudella o fricandó, no? Tu on vols viure? Vols viure allà quan érem tots masovers i anàvem un mocador negre al cap? No, però per poder gaudir del ramen, està bé que tu tinguis en el teu registre gustatiu, no? Que hi ha una cosa que es diu escudella i que totes les cultures en la seva gastronomia tenen plats calòrics, no? Doncs la cassolet o el cocido, no? O en fi, tantes coses que hi ha, no? El cuscús. Dic, totes les cuines acaben tenint un plat semblant, no? Però per gaudir-ne jo penso que és millor que tinguis doncs, uns fonaments i llavors aixecar-te dels fonaments i gaudir de la cuina japonesa, de la peruana i de la que sigui, no? Però que sàpigues també quina ha sigut o quina era fins fa no gaire la nostra, no? Perquè potser d'aquí el corpus de la cuina catalana, d'aquí 10 anys ja posaran el ramen català, no? Bueno, i ja dic, no és que jo vulgui quedar-me en un racó plorant i fa 10 dies que no menjo escudella. No, ni el pit de pollastre m'està molt bé i menjo cada dia. A la planxa, esclar. Però saber què conforma el meu país, no? Quin paisatge tinc, quins productes em dona la terra, jo trobo que és fonamental.
Precisament això, no? Explicar què dona la terra, és un, no sé si és un dels objectius que et vas marcar a l'hora de fer aquest recopilatori, no? Sí. Diguem-ne així, d'aquest llibre.
No, és que no hi ha objectiu.
Si és que et vas marcar algun objectiu.
No, l'objectiu és que abans de les 3 de la tarda del divendres has d'haver entregat l'article. I un dels objectius, en aquest cas, generalment, és no parlar gaire de política. És inevitable, no? Perquè hi ha un acte polític entre comprar un gotim de raïm d'un lloc o d'un altre, o una marca d'aigua o un altre, no? Això ja és un gest polític, però el que entendríem per política clàssica no hi és tant. I llavors hi ha molt aquest recer, aquest mirar cap a dins i buscar el calendari, les festes, les tradicions, allò que ens marca, i sense tenir premeditadament la intenció de parlar de menjar, doncs al final acaba sortint el menjar perquè m'agrada i perquè hi ha aquesta mirada nostàlgica o d'enyor cap al passat, no? per una mica per explicar el futur, no? Però no hi ha un objectiu clar. L'objectiu és això, lliurar l'article i generalment miro sempre de trobar o alguna novetat o alguna obra de teatre que he vist o una novetat editorial barrejada també amb algun fet que ha passat, no? Perquè a mi em sembla que això dels compartiments estancs és molt difícil, no? I a tots rebem influències de tot i tot el que fas t'acaba marcant i el que has vist o el que has llegit o el que has tastat, no? I això acaba sortint, no? Perquè al final amb qui passo més hores al dia és amb mi mateix i llavors doncs això acaba sortint, no?
També parles molt, deies això, no? La importància del calendari de Sant Jordi. Sí. No, els dies més importants de l'any.
Bueno, això ja deu ser de l'editorial per dir que surti Sant Jordi, perquè si se'n recordin. No, hi ha una mica tot el santoral. És veritat que avui dia el santoral ja gairebé ha desaparegut. No? A mi encara m'agrada felicitar la gent per el sant, però sobretot perquè quan vaig ser corresponsal a Madrid i la primera persona que vaig felicitar pel dia del seu sant em va mirar malament, perquè allà no se celebra. No es celebren els sants, se celebra més a Catalunya, al País Valencià, potser a les Illes, però allà no se celebra tant. No? I abans el santoral marcava molt les feines, no? Doncs abans de Sant Joan tirem una mica de sofre a la vinya, per Sant Josep sembra pataques. No? El santoral servia també per això, no? Quan la dedicació prioritària i principal era de la gent era la terra. No? I ara doncs, tenim els dies internacionals, no? El Dia Internacional de l'Amic, en comptes del santoral, ja no hi és perquè també el pes de l'Església doncs, ha reculat, no? I vulguis que no, doncs ens hem inventat un altre santoral més laic que va associat a drets internacionals o a causes o així. No? I llavors surt Sant Jordi, surt la Mona, surten aquestes festes i amb intenció, premeditat, perquè podies dir, home, quan vau fer la tria no em parlis de la Mona un dia i me'n tornis a parlar un altre, però sí, està fet amb intenció, perquè ajuda també a reforçar aquesta idea ritual. No? A mi m'agrada... M'agraden les litúrgies, m'agrada els rituals, m'agrada que al final la tradició és un invent, no? Clar, ens ho hem inventat tot, no? Els humans, però m'agrada saber doncs, si un s'ha d'aixecar o no s'ha d'aixecar, aquestes coses de, a vegades de protocol, de ritual, de cerimònia. No sé, tenim una vena d'actor i hi ha una part actoral en tot això i això m'agrada. I també el calendari es la té, no? doncs això, la mona, els padrins, anar a buscar-la, en fi, jugar amb els plomalls de les mones, aquells...
Lligant una mica amb les tradicions, Xavier, comentes que coneixem poc les tradicions d'aquí i que sovint a vegades coneixem més, no, el que tenim a l'altra punta del món.
Sant Fèlix el conec, si va per aquí.
Segur, eh?
Sant Fèlix el conec.
Que, clar, és la festa de Catalunya.
Però, això,
sabem.
I tant,
d'acord,
i tant.
Fantàstic. Has vingut?
Sí.
Varios anys.
Bueno,
anem pujant el nivell, bueno, ja que hi som, no?
Pensa que és quan arrenquen les temporades radiofòniques.
Sí, sí, això és veritat, el calendari es va molt malament.
El calendari no...
Però, en totes maneres, el coneixes i has vingut.
Sí, doncs, clar.
Doncs això, el món segur que coneix Sant Fèlix, eh? Això n'estem absolutament convençuts, no?
De la mateixa manera que coneixen Sant Pere de Reus,
Sant Pere i Sant Fèlix tot el món el coneix, no? Però, a banda, en el llibre dius això, no? Que potser coneixem poc les coses de casa.
No, però dic que moltes vegades ens enlluerna qualsevol cosa que vingui de fora i no per ignorància, per manera de ser o, en fi, perquè la vida evoluciona molt ràpidament, perquè hem canviat, perquè hi ha doncs, moltes coses que atrauen, que ens reclamen l'interès, a vegades descuidem les nostres, no? Dius, home, si això també ho fem aquí, no? Jo sé, això, el Halloween, no? I les carabasses, no? O sigui, quan érem petits ja buidàvem carabasses i potser a vegades algun pebrot i tot també, no? I posàvem una espelma a dins. Però és d'aquí que va anar cap allà i cap als Estats Units i després dels Estats Units ve cap aquí, no? I a vegades això, fem ignorància perquè hi ha altres cultures que tenen moltes eines de penetració com el cinema, no? Com, clar, això...
Sí, hi ha màrqueting.
No, hi ha un màrqueting fortíssim aquí, es menja els altres, no? Però vaja, no, jo crec que tenim Vilafranca i tot Catalunya té una riquesa patrimonial, no? De festa, de capacitat, els castells, això és únic al món. Mira, l'any passat vam anar a Venècia i segur que tots els vilafranquins que hagin passat per Venècia, si han entrat al Museu Correr, hi ha allà una pintura d'uns venecians que feien alguna cosa que intentava ser un castell, però vull dir que és únic, no? Que és un patrimoni mundial, no? Això. I al costat d'això, tantes altres festes i elements que ens han fet, que fan de la cultura catalana, doncs una cultura que està de tu a tu amb totes les altres, no?
També en molts dels capítols, o el que impregna molt el llibre, sí, són els records d'infantesa, no?
Sí, això que et dic. Hi ha també la part de feina al camp, records d'infantesa, sí, perquè una part dels menjars estan associats a que els feia la mare, no? I llegiré aquest de les samfaines, si vols, perquè si no, la gent
volem,
de què parlen, no? Vaja, si voleu, si no...
Sí, sí. I tant que sé, bueno, que ens llegeixi Xavier.
No sé si el de la Samfaina o el del vi, ja que som aquí.
Ah, el del vi,
també què?
Podria estar bé.
També està bé, bueno, sí. Llegirem dos.
Ens llegirà dos capítols del seu llibre, Xavier Grasset.
Dos o tres, si me'ls havia marcat més, com a desestret, des de la pàgina 123.
Que no sí, que, sí que és això, parla molt de la Samfaina, però aquí. Ho lliga sempre amb temes culturals.
Oi, a més, perquè vegis que jo soc del vi, No sóc del ram de l'aigua, sóc del ram del vi. L'article està escrit l'any 2011, el 30 de juliol. Mira, d'aquí dos dies, farà l'aniversari. Bevem vins catalans es titula i explico aquesta història que a mi m'enlluernava molt de petit i la barrejo amb una de present. No? I diu així. El pagès ric venia tots els estius a descansar a la Pineda, als apartaments solpins. Venia en un Mercedes, lluïa una barba de caçador de balenes, però feia i fa vins al Medoc, a la zona de Bordeus. Era Messier Ladrà i m'impressionava que aquelles ampolles que ens regalava i digués «Mis en botell a la propieté». Jo era força jove i vist que el meu pare es va dedicar a l'activitat turística expulsat pel poc rendiment de la terra, no deixava d'impactar-me la figura d'aquell viticultor que podia passar uns dies a la platja i venir a Mercedes. També això, a més de molts altres pensaments, passava pel meu cap aquest cap de setmana quan la curiositat em va dur fins a Espiells, de costat, per veure com treballen Jordi Alcubé, Silvia Naranjo i el seu equip en l'elaboració de la Guia de Vins de Catalunya de l'any vinent, de l'any 2012. És la guia daurada, ara ja no és daurada, feta en tast a cegues que en quatre edicions ha aconseguit fer forat en aquest apassionant món. Apassionant i amb unes inèrcies que costa de trencar, com per exemple que el cabernet del pagès ric de la meva joventut sigui tan present a les nostres vinyes, encara que sobreexplotat aquí no funcioni tan bé com en altres terres. I en canvi, raconat varietats autòctones que de mica en mica es van recuperant, com el Samsó, el Trepat o el Picapoll, per dir-ne tres. De fet, en aquesta línia de recuperació es mouen les sensibilitats de la Guia de Catalunya, tastant més de 1.500 referències. Promoure el coneixement i consum de vins catalans a Catalunya i a la resta del món, defugint a priorismes, interessos, pressions i malentesos. Perquè tot això han superat el Cuvée Naranjo any rere any. És clar que fer la feina ben feta no té preu. Això els ha de confortar. A més de la guia i web, també es mullen recomanant els vins que tasten a través d'una carta de 14 vins i caves pels restaurants que els ho demanen i que renoven trimestralment. Perquè és clar que som un país de vins, però es nota prou o ens hem de moure en la disculpa eterna, la darrera del conseller Pelegrí, si el recordeu, pel fet de demanar-nos a tots plegats que sapiguem i entenguem què bevem, que seria una mostra d'un article més periodístic, si tu vols, associat al fet de que apareixia la guia de vins i sempre hi ha alguna referència això al passat i a una notícia de present, que això estaria bé a la pròxima edició que poséssim què va fer el conseller Pelegrí en aquell moment, o quina polèmica hi havia, suposo, per fer-nos entenedors. No? Però hi ha també més poesia, hi ha més una mirada. Si em permet, a mi m'agrada poder escriure això. Els articles els vaig començar a escriure perquè l'enyorat, en aquest cas sí, Manuel Cuyàs, que ha sigut col·laborador molts anys de tertúlies, tant a Mestres 24, a la tele, com a l'Oracle, a Catalunya Ràdio, i ell em va dir que escriure m'ajudaria, escriure articles m'ajudaria a endreçar les idees. Jo, com que les tinc bastant així barrimbarrant, dic, a veure si és veritat. I la veritat és que sí.
T'ha ajudat, eh?
M'ha ajudat a sistematitzar-les, però amb ganes també d'incorporar molts altres detalls. A vegades hi ha això, pinzellades molt diverses que passen de l'actualitat directa a una idea més evocativa.
De fet, en el llibre dius que som un país de vi i d'oli. Sí. I que ens defineixen, tant el vi com l'oli.
Sí, és clar, som mediterranis i a més aquí hi ha també un altre factor d'infantesa i familiar, perquè el pare, que era pagès i va passar a dedicar-se al sector turístic, i tenia un francès molt bonic, aujourd'hui c'est nouvelé, nouvelé. Sí, sí.
però s'entenia.
Sí, s'entenia, tu diràs, m'ho fes així, s'entenien tots.
I es dava núvol, no?
Exacte. Havia treballat amb un molí d'oli i jo quan era petit, al sortir de l'escola, l'anava a veure, no cada dia, i entrar allà en aquell molí d'oli, no? El novembre o desembre, no sé quan devia ser, que feia fred al carrer i entraves allà i només veies homes amb samarreta, imperis, clar, perquè eren les úniques que hi havia. Tots suats, amb una calor que feia un sorollam enorme que fa amb un trull, no? amb la premsa girant, però veure aquesta estampa és una cosa que a mi, bueno, també la celebro molt, és com un ritual, una feina ritual, no? Veure tots els cofins amb la pasta allà de les olives pastades, no? per la premsa, i un damunt de l'altre, i llavors em l'aprenem a veure com raja aquell oli nou, allò dius, home, això no té preu, això és la felicitat. No? I em sembla que hem d'anar cap aquí, no? El vi, l'oli, aquests productes que defineixen el nostre paisatge i que són els propis d'aquí. No?
De fet, en el llibre el que fas també és una reivindicació això, no? De la feina del pagès, del quilòmetre zero, no? Que potser va una mica lligat amb el que deies al principi, no? De que malauradament sí. Estem mal acostumats, que ara podem comprar de tot a tot arreu.
De tot arreu, no? I és una feina sempre poc valorada. Si vols et llegeixo un altre que va de pagesia, perquè a mi m'agrada, bueno, menys quan presento llibres i quan sóc a la tele, és a dir, mai, m'agrada anar al tros. Abans potser hi anava més, que en diem. Aquí en dieu d'una altra manera, no en dieu el tros, no? En dieu
anar
a la vinya. En dieu.
A la vinya, no?
Encara que no hi hagi vinya.
Encara que no hi hagi vinya, és tot vinya al Penedès.
Perfecte. Doncs allà diem anar, una expressió molt bonica que és anem al de fora, no? Que el de fora, tu ets dins, a casa, me'n vaig al de fora, que trobo que és una imatge molt bona, perquè no, quan era petit me'n vaig al de fora i era anar al tros, a treballar, no? I n'hi ha un, aquest és de l'any 2019, 27 de juliol.
Mira. Efemèrides, eh?
Ja, anem pam, pam, anem. El dia com avui. Es titula Fet pols. I sóc jo, eh? Que diu, m'estego l'aire que respiro. És un aire especialment dens perquè aixeco pols. I m'envio aquesta pols, sense voler, però no puc fer altrament. Aquest ambient tan terriblement sec que fa d'esca dels focs que ens van assotant, ho propicia. I més quan amb una dalla moderna, una desbrossadora, miro de netejar el tros, els avellaners, de les males herbes que han agafat alçada i que poden destorbar la collita passat l'estiu. Una desbrossadora penjada al coll, motoritzada, i amb la qual vaig imitant el moviment d'una dalla. Vaig fent la dansa de la mort i aixecant una polsegarada de tan arran de terra que faig anar al capçal de la màquina. El seu gir esperitat fa que les dues vetes de plàstic que hi poso, ja sigui en forma de creu o en paral·lel, esdevinguin dos ganivets que tallen l'herba i fan saltar les pedretes que hi ha al pas. La pols, un núvol marronós, m'entela les ulleres i se'm clava el nas. El pare conservava un esclopet, una eina de fusta en forma d'esclop, complement dels segadors, que feien servir per protegir-se els dits de la mà esquerra. Ara, amb les desbrossadores, et venen una malla per protegir-te la cara dels impactes de les pedres i per protegir els dits, uns guants. Quan acabo la jornada, dutxat i tot, només cal que em soni el nas per recollir el mocador una mostra d'aquella terregada. En l'aire que he respirat hi ha la pols que ara tinc al cos, com si m'hagués menjat un plat de la sopa de pedres del Xesco Boix, però de sobre. Vet aquí la nostra fragilitat. Aquestes feines físiques, assumides de manera esporàdica i per contrast amb el meu dia habitual, més semblant al d'un oficinista, són les que em recorden la nostra petitesa. Però al mateix temps, l'esforç, la suor, el cansament i el veure com avança la feina, com fa net la nova dalla i constatar el que hi ha per fer, té una part gratificant, un intangible, una satisfacció que fa que s'eixamplin els pulmons, s'obrin els narius i es dibuixi un somrís serè. És allò que sentia dir a casa, que és maca la terra treballada. O com diria Ausias Marc, plena de seny, lletjos desig talle, en el meu hort no vull les males herbes, perquè s'entenga com dins del meu cor els pensaments no em davallen avall.
Aquella feina del pagès, poc agraïda.
Sí, la de suar, la de tenir la terra... Bueno, s'agraeix ara quan hi ha incendis, no? Incendis, no, sort tenim dels pagesos, que com a mínim això no s'ha cremat.
Que fan de tallafocs,
no? Tallafocs. Endrecen el paisatge i fan de tallafocs. Per tant, hi ha aquesta altra feina, aquest altre complement. Però sí, és veritat que la feina del pagès... Bueno, no inventarem la sopa d'all. No ha estat mai prou reconeguda ni compensada i, en canvi, si podem menjar, és gràcies als pagesos. No? Vull dir que és clar que això és de primera base que hauria d'estar lògicament més reconegut. No?
Xavier, són articles en els quals podríem desprendre, no?, una mica d'opinió, però no són articles d'opinió. No?
Sí, dona, sí. Perquè,
directament.
Perquè quan jo reivindico que la gent begui vins catalans, opino que hem de beure vins catalans i ja està.
Però no ho fas amb tots.
No, dona,
tan clarament em preferia, per això dic que sí que es desprèn l'opinió, òbviament.
Sí, són més, potser vas, pàgines viscudes, no? Sí, més retratar algun cert moment, però sí, dona, sí, hi ha... O sigui, potser si hi ha una opinió diferida, no? Jo quan et dic això, que vull tenir clar què és l'escudella o el fricandó, també opino, no? També potser dic que vivim massa de pressa, que hauríem de viure més a poc i que no hem de menys tenir el que fins fa dos dies ho teníem com a primer plat, no? Sí, hi ha una manera d'entendre el món i d'entendre Catalunya, sí, és clar, sí, també hi ha opinió. Perquè, com et deia abans, hi ha política a tot arreu, també hi ha opinió a tot arreu, no? No podem no comunicar. La màxima de la comunicació, la màxima, és que no podem no comunicar.
No comunicar.
Sempre comuniquem, sempre. Amb el posat, no? Puges al tren i poses la bossa al costat perquè no t'hi assegui ningú. Estàs comunicant, encara que no diguis res. Hi ha algú, no?
La bossa.
Hi ha la bossa. No, vull dir que és comunicar. Hi ha dues coses que l'ésser humà no pot deixar de fer, ni respirar ni pensar. I en aquest pensar hi podíem incloure la comunicació.
Alguns,
no?,
pensem menys que altres. No?
No, home, tots pensem. Vull dir, però és una activitat, l'activitat cerebral aquesta del pensar, potser un pensament més elaborat o més, més simple, però deixar de pensar no, no ho podem fer, ni, ni deixar de respirar, perquè si no, aquí a terra deixaríem el gec. No?
Sí, això ho teníem claríssim. Parlaves abans de la cuina. Em sembla que volem que ens llegeixis...
Vols alguna cosa de cuina?
El de la cuina.
No sé fa si gràcia, el... potser, no sé si aquí, ja que som aquí al Penedès, no sé si dic per parlar de coses més exòtiques...
El Penedès ho tenim tots, sí, 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 segur que sí.
No, però sí, perquè el braç de Sofia, sabeu què és o no? Veus?
Ah, doncs una cosa que no sabem.
Ah, bé, una cosa que no sabem.
Poques, eh?
Però... No, i a més, com que hi ha reventors, servirà per fer una mica de contrast.
Doncs així, sí, sí, ens ho pots explicar.
L'haig de buscar. No, és com un braç de gitano, però sense forn, diríem. Fet amb galetes maries. Aquí, la Fabiola. Braç de Fabiola. De Sofia, no, Fabiola, perdó.
Ah, Fabiola. Fabiola. Ah, ara ho sabíem tots. Clar, de Sofia
sí,
no
home,
en sabíem.
Sí, braç de Fabiola. Clar,
això estava fet expressament, de Sofia no ho sabíem, però de Fabiola sí.
He de reina.
Clar.
Totes de la belga, he parlat de l'ex espanyola.
T'has equivocat, exacte. Però ara sí, ara ho sabíem tots.
153. Sí, sí. Sí, no, sí,
les persones que són aquí amb nosaltres a Vincent, tothom, cada dia. Tothom, cada dia. I si no, el quan, cap de setmana.
Quan no hi havia neveres. L'article es diu Fabiola, no Sofia. I Àngela, i és del 20 d'agost del 2011. El braç de Fabiola em mira, escapçat, tallat al biaix des de la nevera on el deso per no devorar-lo tot. És un d'aquells pastissos descastats, d'arrel popular, i que costa de trobar els receptaris. L'últim poble a recuperar la independència, ara que amb la crisi tot clama pels reagrupaments municipals, la Canonja, se n'atribueix la invenció, el tarragonès. És clar que és una invenció de ràpida i extensa difusió, i senzilla i gustosa, un tronc de galetes maria o jaldrada, ben sucades en llet o en cafè, va a gustos, i encavalcades en un tou de mega sucre, rovells d'ou i coco ratllat. El coco en aquest pastís és la palmera dels focs d'artifici i dona l'explosió exòtica. I ens el trobem encara a la cobertura, amb clares muntades al punt de neu que li fan de fràgil capa. I si pregunteu, encara trobareu variants amb xocolata i presència de rom o de moscatell en la galeta. El braç de Fabiola no necessita cap tipus de cocció, ni de forn, ni de foc. Treu profit de la feina prèvia de les galetes que li fan l'esquelet. És simple i s'ajusta també a les necessitats d'austeritat dels temps que corren. Corre en la memòria culinària d'àvies i mares. I hi ha qui el lliga als anys 60, a l'època en què Balduí de Bèlgica es va casar amb Fabiola de Mora i Aragó, i ocupaven les portades de les revistes del cor. Cada vegada que hi apareixia, jo em mirava bé les fotos per veure si és que la dolça inspiració havia vingut del braç real o si la recepta era directament la que van fer servir el pastís de noces. Tampoc sé si ha fet fortuna a Bèlgica, on tenen un altre pastís. Ahir mateix es van reprendre les converses del preacord de govern de 8 partits flamencs i valons. Si tot va bé, en tornaran a tenir després de 400 dies de govern. Un rècord històric. I nosaltres se suposa que justament estem governats des de Brussel·les i que Merkel, Angela, i Sarkozy encara promouen un govern financer per la zona euro. Ja veig que en el futur, en lloc de Fabiola, haurem de preparar el braç d'Àngela. Serà més consistent i no tan llèpol.
Ja m'he après que era el braç, oi? Que ja m'he après que era el braç.
El braç de Fabiola sí que algú l'ha fet, no? No, allà diuen que no, eh?
Sí, ara tothom, bueno, no? Ho hem comentat.
Si no, aquí teniu la recepta.
Sí. De fet, no és que hi hagin receptes, però parla molt de cuina i se t'obre la gana realment, llegint aquest llibre.
No, vull dir que sí, no és un llibre de cuina, però podria ser.
Sí, perquè a més sempre, per qui no us hagi llegit, tampoc no us ho vull explicar, però que sempre vincula, no?, d'alguna manera els plats i aquesta cuina amb algun moment, allò que dèiem, no?, d'infantesa, algun moment que ell li recordava especial.
Sí, recordava la mare que el feia i això, que dic, un moment polític a Bèlgica, que estaven sense govern. Aquí, de moment, bueno, porten 4 dies.
Sí.
Potser seran 400. Ja veurem. Oh, potser hi haurà noves eleccions. Ja ho sentirem a dir passat l'estiu. No, que estic de vacances. Però sí, i aquesta idea de això que et deia, no? que a vegades d'un detall que vegis et pot sortir, et pot abocar. No? Moment. La cuina té una força abocadora, la música té força abocadora. La música té molta, molta força. Per exemple, ja que la Marina Rossell és penedesenca, però del baix.
Però penedesenca.
Penedesenca.
Quan interessa és penedesenca.
És de la vegueria.
Això també ho tenim molt aquí. Quan interessa és penedesenca.
Exacte.
Ja està.
Us comento aquest altre, que es diu Solcs. Bueno, si voleu, podem començar a gravar l'audiollibre aquí a Ràdio Vilafranca.
No, perquè... Qui ens escolti a través de Ràdio Vilafranca ja estarà encantat. Els hi estàs
no,
llegint.
Hi ha algú que m'ho ha demanat. Uh-huh. Que diu que me'l gravaràs. Dic, home, si va venint a les presentacions...
Se l'endú.
Un caset, ja n'hi han recopilat unes quantes. Aquest es titula Solcs i és del maig, per canviar d'estació, 25 de maig del 2013, i diu, l'agulla comença a lliscar pels solcs del vinil, pel camí de la sínia musical del disc de vinil. Es patega com l'arada que fa saltar pedres mentre remena la terra. El Cosmos de Maleta, la marca del tocadisc, és on hi havia l'agulla que feia sonar el disc de George Moustaki, que ha deixat solc en la memòria musical. El CD es van endur aquell cruixí orgànic i en un llarg degoteig van desapareixent els músics i cantants que vam conèixer gràcies als vinils. La seva rialla franca brillant en la portada d'aquell disc ha estat també en els avatars, en les fotos de tots aquells que han piulat i repiulat fragments de l'Emetec. S'havia mort Moustaki. És un solc diferent, és un cruixí diferent. L'hem tornat a cantar, fent anar la gola enrere per poder dir, amb bona pronúncia, que aquell era un jueu errant, no? Avec me gueule de metec, de juif errant, de patre grec, et me cheveux, o quatre vents, diu la cançó. El seu adeu ha fet recuperar presència al francès a la xarxa i les seves cançons han tornat a sonar a emissores de ràdio i televisió. El solc de la memòria s'ha remogut gràcies a la força evocativa de la música. Ens fa renéixer. Marina Rossell ha reviscut les hores i cançons compartides amb el cantant d'Alexandria. La música ens ha regirat el cervell a tots plegats. A mi m'ha vingut al cap la imatge d'un bany de mar que vaig compartir amb Moustaki a la platja de Sant Salvador, al Vendrell, de la vegueria del Penedès. La platja de Pau Casals també va ser la platja de Moustaki. Ell actuava a la vila, al Vendrell, jo que començava en això el periodisme, el vaig entrevistar per Ràdio Salou, emissora de la SER, com més tard faria entrevistar-lo per Catalunya Ràdio, però sense bany marítim. Va ser curiós poder combinar entrevista i bany improvisat. El meu peu girava i solcava l'arena de la platja imitant un tocadisc a 33 revolucions. I entre els solcs de la memòria em ve el record del col·lectiu llibertari de Vilaplana, al Baix Camp, que fa 33 anys va convèncer Moustaki per actuar a Vilaplana i va organitzar un sonat concert en aquest petit poble que de tan petit ara deurà quedar despullat d'administració. Solcs del temps, quins viaranys segueixen els records que es desplacen estranyament com si fossin l'Emetec?
Molt bé. Hi ha una cosa que no he comentat, que és, queden uns 15 minutets de conversa, que us donarem la paraula a qui vulgui preguntar a Xavier Grasset.
Els vols donar ara, que si no tenen temps de res.
Bueno, així s'ho pensen, home, així s'ho pensen.
Ah, sí.
No, una mica?
Sí, sí.
Oi que sí? Això, que si teniu alguna pregunta, algun comentar-li a fer-li, doncs aquí encantadíssim. Xavier, quina diferència hi ha entre fer articles i ser, doncs això, no?, a televisió, diari, en un programa?
Són llenguatges diferents, no? Sempre en aquesta evolució periodística, des que vaig començar fins ara, la professió també ha canviat molt, encara que en l'essència sigui el mateix, no? Explicar coses que passen, fer de frontissa entre la realitat i l'espectador. Quan jo vaig començar amb això, hi havia tres mitjans clàssics, que eren el diari, no?, el paper, la ràdio i la televisió, no? El diari era el prestigiós, era el que marcava les prioritats. Una portada d'un diari marcava la jornada política de l'endemà, no? Per això encara hi ha com a inèrcia, encara fem el 324 les portades dels diaris. Molt bé, quan se'n venen. Bueno, doncs, però encara una portada d'un diari té força, no? La ràdio tenia la calidesa de la veu, l'agilitat, no? Poder ser un cop de telèfon t'entrava algú en antena, i la televisió tenia la imatge. Què ha passat? Que amb el pas del temps, ara una mica tots els mitjans fan de tots, no? Perquè l'altre dia van venir de Catalunya Ràdio per un programa d'estiu a veure com teníem la nevera de casa, però clar, van venir amb una càmera de vídeo. Sort que la teníem ben endreçada i havíem posat menjar blanc, mus d'avellanes, plint tot d'arreu allà concentrat a la nevera per explicar una part de Catalunya. Però la ràdio incorpora la imatge, no? I perquè després, a més, si entrevisten un polític, el que venen a la tele, no, és que no, l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio i a TV3 podràs veure la imatge de la ràdio. No? Els diaris també tenen webs, no? Tenim la versió digital, on també hi ha vídeo. No? També els diaris, ara, quan entrevisten això, qui sigui, un polític especialment, també el graven en vídeo, no? Per també poder-ho vendre als altres, per difondre-ho a les xarxes. No? I, és a dir, que el paper té imatge, la ràdio té imatge i a més era efímera i ara en canvi es pot recuperar, no? Amb els podcasts i tot això. I la tele també té versió diari, no? Tenim web i el 324 hi ha les notícies escrites, no? I a més, doncs, a més de la imatge, el 324 hi ha titulars que corren, no? Dic que hi ha una barreja de tot, no? Però són llenguatges diferents, són codis diferents, encara que també ens fan fer de tot, no? Ens fan fer la versió escrita, a vegades a la tele, el vídeo, la peça de ràdio, en segons cas, no? Quan,
diferents quan formats, ho hem de fer
quan,
tot.
Sí, diferents formats per estalviar, bàsicament, llocs de feina, perquè així no necessites tants periodistes, si el mateix ja ho fa tot, doncs fa la foto,
sí,
fa la peça de... En fi, les empreses periodístiques tenen això, perquè la informació és molt cara. Sí, mantenir un mitjà de comunicació és molt car, la informació és cara. Si vols bona informació, t'has de gastar els calés. Però és diferent, no? Saps com es llegirà això? És veritat que jo, com que tinc aquesta inèrcia de venir de la ràdio, de la tele, quan escric m'agrada molt les cacofonies, no? I moltes vegades t'ha escrit com per ser llegit en veu alta, no? I m'agrada jugar amb les paraules quan faig articles d'aquesta mena, no? Que puc jugar, crear imatges més poètiques, més, no? És diferent. El missatge de ràdio ha de ser més reiteratiu, no? Perquè vés a saber quan la gent et posa a escoltar-te i potser no sap ben bé de què estem parlant. La televisió, bueno, has de combinar la teva paraula com a periodista amb la força de la imatge, amb les declaracions. Són codis diferents. Tot i que la televisió que jo faig jo és bastant artesanal, diríem, el mes 324, vull dir, i a vegades té alguna cosa de ràdio, no? Però aquest format també de tertúlia s'acosta també a... i d'entrevista, al final és bastant ràdio també, no? És la vida, no? La gent diu, oh, és en directe? Sí, sí, la vida també és en directe, sí. No? Per tant, oh, quina por, no? És el mateix, no? Que tens por per anar pel carrer, no n'has de tenir, doncs amb un plató tampoc, però és veritat que impressiona, no? A vegades quan vas a la tele, allà a més que fem servir el mateix plató del Telenotícies, hi ha un croma de color verd, no? Caram, és desagraït, diríem, no? És quan ho veus per casa, no? Que hi han posat un decorat i allò agafa un altre color.
Sí, es veu diferent, es veu diferent.
Sí. Però és diferent. Però sí, són llenguatges, tenen codis diferents, no? De la mateixa manera, i això a vegades passa en les tertúlies, no? Ho veus, aquest deu ser professor perquè fa unes classes teòriques que no cal, no? És diferent, no? Ha de ser un llenguatge més, una tertúlia, parla tu, parla
més dinàmic.
Jo. Sí, més dinàmic, més picadet, diríem. No? Però, bueno.
I per fer una mica més de dinamisme, teniu preguntes per en Xavier Grasset?
Podeu preguntar el que vulgueu,
perquè
jo respondré
no
el que
només, la gana. No parlem només nosaltres. Algú té alguna pregunta? Només heu d'aixecar la mà. Sí? No? Doncs no passa res, continuem.
No, home, que poden preguntar el que vols. Si volen
preguntar
per la Juana Dolores, també poden preguntar per la Juana Dolores.
Ah, no, això ho volia fer jo, si em permeteu.
Perquè és un tema que agrada.
Clar. Doncs que algú li vol fer la pregunta directa? Jo li anava a fer, però ja que hi és vostè... No, preferir que li fa... Aquí hi ha la senyora.
La
clar,
sí,
home, sí.
Sí, dona, sí que així... Pere, no...
Amb Pere, el micro, és que si micro, no des dels de nostres oients...
Sí.
Veus que
no,
bé?
Que si t'has fet amic de la Juana Dolores, perquè amb aquella conversa que vau tenir, allò va ser ja... Vamos.
Dona, amic...
Més això.
Amic tampoc, perquè va sobtar... Jo no m'ho esperava i llavors, i a més va voler col·lectivitzar el micro, que va marxar amb el micro posat. Pere!
No, els micros no, doncs.
Aquest és un micro burgès, que torni.
Que són cars. Sí. Els micros són cars.
No, els micros són cars. No, a mi em va estranyar, em va sobtar, perquè no, això era després de les municipals, l'endemà, I una mica més ja, bueno, van convocar les generals després de la Dolores.
Juana Dolores va provocar les generals, l'entrevista amb Xavier Grasset.
Directament. No, perquè ella estava com enfadada amb els resultats i bueno, la veritat és que em va descol·locar, però al mateix temps, i també demostra una mica que, com van les coses, va generar un gran debat, no? Es va fer viral, no? I llavors penses, què es fa viral, no? Es fa viral una mica el xou, el soroll, no? Més que una reflexió serena i reposada, això passem de llarg. En canvi, què ha passat? No? S'ha fet viral.
Això que parlàvem també del paper de les xarxes, no?
Sí, clar. És un altaveu que d'altra manera no tens, no? Perquè tota la resta de poetes que han vingut després, pobrets, doncs, una actitud més tranquil·la i en canvi doncs, han passat desapercebuts, no? Necessitem una mica també aquesta deriva de mediàtica, no? De cap on van els mitjans de comunicació, no? Ens interessa més el soroll que no el contingut, només la confrontació, que un debat serè més una exposició d'idees sossegada, això sembla que no ven, no? I més els crits, no? Volem xou. No ho sé, potser anem molt, molt carregats de feina i llavors necessites alguna cosa que et sacsegi. En aquest sentit, ella ho va fer bé. I de retruc, doncs jo també em vaig beneficiar, no? Perquè vaig anar a rebuf de la Dolores, però... I ella ha fet ara un espectacle al Teatre Grec i doncs ha tingut públic i, no? I aquest... l'editor em va preguntar ara si li volia presentar el llibre. Dic, home, no.
Ja posem una mica el dit a la llaga, no? Potser.
No, està presentat. Però bueno.
És aquest soroll que comentes que a vegades ens fa això, no? Tapar aquest debat una mica més profund, no sé si expressament
sí,
o no.
Sí, és fruit dels temps que vivim, no? És una ciutat, la nostra, molt emocional, no? Molt sacsejats per les emocions i llavors potser els diaris no es venen perquè amb Twitter, bueno, clar que Twitter d'aquí dos dies ja no hi serà. Perquè
de moment ja ha canviat la imatge, oi?
Elon Musk s'ho va carregant, però vull dir que només amb un titular ja fas prou i et penses que amb això ja, encara que no ho hagis llegit ja et fas la idea, ah, no, mira, ha impactat molt això, que, no? Moltes vegades sí, ens movem molt per titulars i poca cosa més, no? I sí, per aquesta tot té una gran velocitat per aquí la reivindicació de la pausa, no? Una cosa més serena, però sí que es diu aquesta temporada sud Miquel de Palol ha fet un llibre de 1.300 pàgines, no? Amb la intenció de generar un debat intel·lectual al país, doncs, bueno, i això que li han fet més cas als Estats Units que aquí a Catalunya, no? Ha sortit als diaris, al New York Times i no sé on més, i destacant la importància de l'obra, no? Però a canvi aquí doncs Juana Dolores aconsegueix, o el soroll, no? El soroll aconsegueix captar més l'atenció que en una altra cosa.
Hi ha algun tipus d'entrevistes que et sentis digue-li més còmode o que, no? Que tingui una mica la teva preferència?
No, a mi m'agrada la política, per això nosaltres combinem l'actualitat política amb entrevista política, i m'agraden les idees, m'agraden coses que realment em fan pensar. L'altre dia vam entrevistar un politòleg, que habitualment escriu al País, el Joan Rodríguez Teruel, i és doctor de ciència política, i feia una lectura dels resultats de l'altre dia que caram, no? Fora del que tots a simple vista podien mirar, no? I perquè, bueno, clar, és la seva feina al final, no? I quan trobes un expert, algú que s'estima el seu ofici, algú que explica amb passió allò que sent allí, doncs amb aquestes disfruto, no? Disfrutes perquè penses estic aportant alguna cosa als espectadors, no? Alguna cosa que en poden treure profit, no? Al final, la nostra feina també serveix, a mi m'agrada molt, donar pistes i que després cadascú agafi les que vulgui, no? Però que hi hagi alguna cosa d'interès, no? De gairebé les dues hores de programa que fem, que serveixi, no? Que diguis, ah, això m'ha agradat o no m'ha agradat gens, no? Bé, això també està bé, no? Una mica travessar la pantalla, no? I arribar a les cases de la gent amb al final els llibres, que o sigui, és un programa que no som un programa de llibres, però n'hi ha molts. però perquè a mi m'agrada que hi hagi llibres com a manera de tenir algú que les ha sistematitzat, les seves idees, les ha exposat, ja sigui en un poema, en una novel·la, o en un assaig històric o polític, no? Algú que s'ha assegut, no? I llavors és com un contrast entre la tertúlia que improvises una mica, si tu vols, no? Els forcem a la gent a opinar sobre una notícia que a vegades s'ha produït fa una hora o dues o al matí i el tertulià ve allà a opinar i contrasta amb la idea amb algú que ha sistematitzat les seves idees. I això m'agrada fer-ho. Al final ha sigut una fórmula que ha acabat apareixent així a la tele gairebé perquè som un equip molt limitat i la nostra capacitat de produir, de buscar convidats, doncs té el suport del món editorial que fa que tinguis gent que pensa i que rumia i això ha acabat fent una bona combinació. Penso que, mira, ja fa 8 temporades que el fem i anem de cara a la novena i quan reses una novena és que perquè plogui, mira, i avui ha plogut. Vull dir que...
Ho tenim tot. Algú li vol fer l'última pregunta? Ja estem a punt d'acabar, eh?
Home, això, l'última pregunta sona malament, eh?
Doncs li faig jo. Ja per acabar, Xavier, a mi el que com a periodista m'agradaria que saber la teva opinió del paper dels mitjans públics davant tot això que estem vivint, no? Sí. Quin és el paper dels mitjans públics i dels periodistes que treballem en mitjans públics?
No, és que al final la frontera entre públic i privat també és molt limitada, perquè les ràdios privades tenen una antena gràcies a una llicència administrativa que li dona el poder públic, no? I els mitjans públics, hi ha molta publicitat, no, del sector privat. Al final són els accionariats els que els són diferents. No? Jo quan estudiava a la facultat hi havia un llibre que era d'un senyor que es deia Bustamante, que era Los amos de la información en España. No? La informació té amos, sí? Tot té amo. I l'amo té ideologia i té un paper. El cas dels públics, els mitjans públics estan sotmesos a un control parlamentari, no? Hi ha una comissió de control, es deuen al Parlament, no? I en principi reuneixen unes característiques que ens fan ser més plurals, més oberts. Un mitjà privat, tu pots marcar, tenir una certa tendència i fer-los llaurar tots per un bancal i no per un altre. No? Per tant, els mitjans públics i nacionals, en el cas de Catalunya, són necessaris, imprescindibles, que existeixin i que siguin forts, no? Perquè si no estàs just a criteri de grups privats que et poden fer anar per on ells volen, no? I s'ha vist també en aquestes últimes eleccions espanyoles, no? Doncs, el paper dels mitjans públics, doncs, entenc que ha sigut més treballat, més rigorós que no el que hem vist en alguns mitjans privats. No? Per tant, defensa ferma i aferrissada.
Perfecte. Doncs amb aquesta defensa i aferrissada, no?, que fa, amb aquesta reivindicació també dels mitjans públics, us volem donar les gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona. Gràcies als organitzadors. Sobretot recordeu que tenim el llibre que es poden comprar, sí, oi,
si Xavier? Si voleu que els faci una dedicatòria.
Que també, exacte, en Xavier també us podrà fer una dedicatòria, els qui el porteu o qui els compreu. Així que, res, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.